Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Hem passat ja la Revetlla de Sant Joan, la festivitat de Sant Joan, i tenim a les portes doncs, un cap de setmana que bueno, ja veurem si pot ser un cap de setmana, ja d'aquests de primer cap de setmana d'estiu, ben lluit en quant a sol i calor. Ja ho veurem, aviam com va, com peta tot plegat. El que sí és cert és que hem de fer el programa d'avui, aquest Converses, en companyia de la Iva Anguera. Iva, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
El Manel Manchón, benvingut, Manel, bona tarda i gràcies.
Bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, també bona tarda. Joan Maria, gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda, com estem?
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Antoni Canyete, que és el president de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC. Senyor Canyete, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per estar amb nosaltres aquest dissabte. I suposo que deu estar enfeinadíssim, preocupadíssim, a lo millor, perquè el dilluns té un esdeveniment, jo crec que molt important. Podríem dir que és la festa anual de la petita i mitjana empresa de catalana, que vostès la representen millor que ningú. I, escolti, han triat un escenari, jo diria, que allò que es diu emblemàtic, no? Que és el Camp Nou. Com s'ho han fet? Pues... com han començat el senyor Laporta?
Bueno, primer de tot, efectivament, el dilluns tenim un esdeveniment que penso que té diverses qüestions a destacar, no? Primer, la normalitat de poder celebrar un esdeveniment després de 3 anys, no? Perquè sembla ja que hem deixat, o que és molt lluny això de la pandèmia, però fa molt pocs estaven encara a la sisena onada, i per tant tindre un esdeveniment amb més de 1.300-1.400 empresàries i empresaris, jo penso que és un motiu ja de diguéssim d'alegria, no? I sobretot de poder reconèixer en uns moments que han sigut molt difícils a les petites i mitjanes empreses mereixedores d'aquest reconeixement que és aquest premi. Per tant, estem més que preocupats, és ocupats, perquè el dilluns tot vagi bé.
No, preocupat li deia el sentit de que no faci sí, res, no? No,
exacte,
és un motiu de
neguit.
I
bueno, realment deia que el per què, no? El que l'event es faci... Jo penso que n'hi ha hagut una sèrie de circumstàncies que fa que això sigui possible, no? Una d'elles és que el dia següent el Barça treu la gespa, no? I per tant, poder fer un esdeveniment a la gespa requereix que te donin permís per estar-hi a la gespa, no? I l'altra és que, efectivament, en el moment que es va donar la possibilitat per la quantitat d'afluència, és difícil trobar-ne un lloc on es pugui fer un event com aquest, asseguts, amb un dinar, de forma en el que n'hi hagi aquesta participació, doncs, bueno, la veritat és que el Futbol Club Barcelona des del primer moment es va posar de cara a possibilitar-lo, es va estudiar, és un repte perquè és tot complicat, l'estadi està fet per jugar a futbol, no per fer un event com aquest, però, bueno, és un repte que les pimes enfrontem amb...
També s'han fet concerts i moltes esdeveniments, eh? Sí. I escolti, vostès tenen dos convidats de luxe el dilluns, eh? Són dos convidats d'aquells políticament parlant, difícils de que es trobin, però vostès ho han aconseguit, perquè l'últim cop que es van veure va ser les jornades del Círculo d'Economia, també aquí a Barcelona, i vostès dilluns reuniran el senyor Pedro Sánchez i el senyor Pere Aragonès a la mateixa taula.
Molt bé. Bueno, això vol dir que el món econòmic i empresarial intenta...
Us posaran ben al costat, exacte. O com anirà?
Bueno, sí, protocolàriament això està tot molt pautat, no? Yeah. I per tant, lògicament, tindrem que compartir en aquest cas en l'event i també en aquest cas a la part que sigui possible dintre del que és el sopar. La veritat és que primer hem d'agrair en aquest cas que el president del govern sapiguem que en aquella mateixa setmana es fa pues, la cumbre de la OTAN a nivell mundial, doncs d'alguna forma en totes les bilaterals, això és el dia 29, però prèviament a una cimera com aquesta el que n'hi ha són totes les bilaterals. A més ja ha comunicat el senyor Biden que hi és present el propi dimarts, no? En lo qual el fet de que el president del govern ens hagi manifestat que ve als premis i que a més manté aquesta presència, nosaltres li hem de fer un agraïment, perquè entenem que un event com aquest requereix de la importància i de la presència en aquest cas, no? I també per part del president de la Generalitat. Aquell mateix dia, i això crec que encara no sap molta gent, el dia 27 és el dia que la ONU té declarat com el dia de les petites i mitjanes empreses, no? Per la seva contribució en aquest cas a lo que és tot l'àmbit de sostenibilitat que tenen que tindre en aquest cap dels canvis que s'estan produint, doncs la importància i la transcendència que han de tindre les pimes. I a més el govern, en aquest cas el govern de la Generalitat, l'any passat amb un acord de govern va declarar-lo també el dia 27 com el dia de l'empresari. Per tant, el dia 27 serà un dia de molta activitat empresarial perquè la pròpia Generalitat dona uns premis en aquest cas de reconeixement empresarial.
Molt bé, i vostè com a president de PIME, què els hi pensa, o què li pensa dir al senyor Aragonès i al senyor Sánchez que els tindrà al costat de la taula el dilluns? Pues... Algun missatge especial?
des del punt de vista
en clau empresarial,
explicar-los molt bé quina és la situació que estem vivint, l'economia en general, les empreses en particular i sobretot les petites i mitjanes empreses, no? Explicar-los de que estan en un moment de canvi molt important i amb una sèrie de circumstàncies que fan que tinguem molta preocupació. I en aquest cas és preocupació i ocupació. I el que li demanarem és ocupació perquè aquesta situació que estem vivint en l'economia i en les empreses es prenguin decisions per convertir les amenaces, que són moltes, les que tenim, en oportunitats. I per tant aquesta serà, sens dubte, una de les qüestions que m'agradaria poder transmetre, i no només explicar-lo perquè n'hi hagi un coneixement de la situació, sinó també proposar que es prenguin decisions perquè, torno a dir, convertir-les en aquest cas en les amenaces, pues això, no? En oportunitats per poder sortir reforçat d'aquesta situació.
Que passin de les paraules als fets. Vinga, micròfons de la resta de companys de taula oberts ja. Iva, doncs... Iva, va. Tenies ganes, persona?
Sí, obro el foc.
Entra, Iva.
Obro el foc. Jo volia insistir una mica en aquest tema perquè és cert que el teixit empresarial, el català molt concretament, s'ha convertit pràcticament en l'únic pont de retrobada política entre el govern espanyol i la Generalitat. Estic convençuda que vostès ho fan molt gustosament, però no deixa de ser un tema extraordinari que dos socis, que a més són dos socis parlamentaris al Congrés espanyol i acabaran sent al Parlament, necessitin que estigui el món empresarial pedalant perquè es trobin. Com veuen, com entomen aquest protagonisme i que els hi demanaria més enllà de que es trobin, que passin pàgina ja dels problemes i s'ocupin de l'economia, m'imagino.
Doncs sí, a veure, nosaltres no és que vulguem tindre un rol especial en aquesta funció, creiem que aquesta situació de trobada se tindrien que donar en tots els àmbits, més enllà inclús des de l'àmbit econòmic i empresarials, però nosaltres en la part que ens pertoca, el que produïm lògicament, perquè nosaltres tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, nosaltres en tenim marc legislatiu, nosaltres tenim propostes i per tant això ho hem de fer, i per tant ja es ve implícit com a interlocutors o com a agents socials i econòmics interpel·lar en aquest cas, i sobretot lògicament crear aquests espais per poder transmetre això, quines són les nostres situacions i les nostres propostes, no? En aquest cas diguéssim que ens ve donat, i el que no es fallin en uns altres àmbits ja nosaltres ens hi supera, eh? Nosaltres ens agradaria que això s'estigui produint constantment. I una mica en la línia de lo que planteja, per nosaltres hi ha tota la part de lo que representem, de lo que són, de l'anàlisi, com deia anteriorment, i lo que proposem, però també farem una petició que venim fent des de fa temps en tots els àmbits, que és absolutament necessari, i jo crec que ho he expressat en alguna ocasió, no? Nosaltres estem dient des de fa temps que respectant inclús intentant donar resposta a les minories, el que no pot ser és que les minories estiguin condicionant-se als interessos generals. I per tant, nosaltres demanem constantment, i així ho farem, demanem constantment que n'hi hagi en aquest sentit diàleg, que es practiqui el diàleg i que s'arribin als consensos. Per què? Perquè nosaltres necessitem en aquests moments de canvi, com deia anteriorment, que s'estiguin produint decisions i s'aprenguin decisions, perquè la pitjor situació que ens podem trobar en aquesta situació que ens hi trobem és que no es prenguin decisions. Per tant, nosaltres reclamem, i ho he fet des del primer moment que vaig entrar com a president de PIMEC, de que el diàleg ha d'haver com un element absolutament fonamental en tots moments, però especialment en el que estem vivint.
Manel,
li volia preguntar al senyor Cañete, que hi ha una cosa que els empresaris, fins i tot també el govern, passa que el govern no ho acaba de precisar, però que és un fenomen que s'està donant, que m'agradaria que expliqués dintre del possible, que és que no hi ha un increment substantiu del PIB, o menys del que es pensava, amb aquest efecte rebot, però en canvi les dades de l'atur sembla que són bones. Llavors hi ha com hi ha un decalatge. És perquè hi ha una economia subterrània, diguéssim, aquesta economia que comença a florar per moltes raons, o a què obeeix aquesta mena de diferència una mica estranya?
A veure, ens estan produint, i ho està a més reflexionant molt bé, algunes dades contradictòries, no? Contradictòries perquè, lògicament, el fet de que tinguem en un moment com el que estem ara un xoc de demanda, que és el que tenim, actualment estem vivint un xoc de demanda. Per què? perquè s'estan produint un xoc de demanda en determinats àmbits. Per exemple, en l'àmbit turístic, en l'àmbit de la restauració, en l'àmbit... O sigui, n'hi ha alguns àmbits on hem estat durant 2 anys en el que no s'ha pogut produir el consum. La situació de la pandèmia ho ha evitat. I a més ha generat, en certa manera, un cert estalvi. Aquesta situació ha produït ara doncs, un xoc de demanda. I tenim a la gent en el que veient, pues, lògicament, totes les places turístiques en percentatges, diria, inclús en alguns casos previs al Covid, no? I en aquest sentit, pues, allò que deies, truques a un restaurant per dir que vols anar a sopar i te diuen que està ple i li dius, bueno, aniré demà, i te diuen, abans, el dia següent podies anar i ara te diuen, no, fins d'aquí a 4 o 5 dies. Cosa que és meravellosa i, per tant, n'hi ha un xoc de demanda. El que passa és que en el substrat de tot això, tot el que està passant és que n'hi ha una sèrie de problemes que dificulten donar resposta en alguns sectors a aquesta demanda. I llavors no acompanya l'oferta en aquesta demanda. I m'explico, en tenim més de 20,000 cotxes sol·licitats en els concessionaris que no podem subministrar perquè, tot i havent-hi aquest xoc de demanda, tenim problemes en l'oferta. I llavors és quan entrem en les qüestions més de fons. Tenim problemes en l'oferta perquè resulta que tenim problemes amb el subministrament. Per tant, això ens està condicionant tota una sèrie de factors que s'estan produint. Però és que, a més, tenim un altre problema, i és que ens estan pujant, en molts casos, la matèria prima. I, per tant, això, conjuntament amb els subministraments, està generant la dificultat de poder donar resposta a aquesta demanda o, en tot cas, està condicionant en el moment en el que tu tens aquests factors, en el que tu tens una pujada de preus que, en molts casos, o en alguns casos, no pots traslladar al mercat. I, per tant, estan generant aquí una situació pues, de menys competitivitat, en alguns casos, a les nostres empreses. Llavors, davant d'aquesta situació que ens hi trobem, lògicament ens hi trobem en un xoc de demanda, pues, demanar, en aquest sentit, pues, més gent que s'incorpori a l'àmbit laboral, i, a més, la reforma laboral pràcticament condiciona un determinat tipus de contractació. I jo estic dient que aquesta reforma laboral es pot donar un espejisme que potser no ens està fent ben tota la realitat que n'hi ha darrere. Per què? Perquè l'obligatorietat de passar la contractació a fixa o l'obligatorietat de la contractació fixa discontínua estan donant dades molt importants. Però el que no ens diu aquestes dades són aquella contractació que faríem, però el que tindrà un mercat, lògicament, que sigui rígid, no arribem a fer perquè realment existeixen inquietuds en què és el que ens hi trobarem després d'alguna forma a la tornada. No? Per tant, estem veient en un moment de xoc de demanda una contractació, estem veient en un canvi legislatiu un determinat tipus de contractació, i lògicament estem passant més a contractació fixa, però el que no estem veient és tota aquesta qüestió que està en el substracte, que s'està produint i que ens vindrà a impactar en un espai de temps molt curt. Per tant, n'hi ha una doble lectura que hem de saber explicar i que no és fàcil, reconec que no és fàcil.
Serà una tardor complicada, doncs, en tots els...
Serà una tardor amb moltes dificultats perquè, i simplement és per agafar les dades que tenim damunt de la taula, no? Lo que estic explicant, nosaltres estem assistint en aquest moment a tota una sèrie de factors que hem de posar en el còctel per saber quin és, d'alguna forma, en aquest cas, el còctel que trobarem a la tornada. Mm-hmm. No? Nosaltres estem amb una pujada de matèria prima, de preus dels costos de la matèria prima, claríssimament, i no és una qüestió, diguéssim, conjuntural, és estructural. Perquè, i això tindrien que anar en el temps, n'hi ha decisions geoestratègiques que s'han produït per alguns països en el que tenen un control sobre les matèries primes. Tenim una altra condició que també hem de posar damunt de la taula, és que la demanda que està fent el planeta és molt important, ja no només perquè tingui 7.400 milions d'habitants al planeta, sinó perquè les classes mitjanes han pujat d'una forma, s'han multiplicat quasi per 3 en la darrera dècada. I per tant aquí n'hi ha una exigència, en aquest cas, de consum, i per tant n'hi ha una realitat de producció i una estratègia d'alguna forma en les matèries. Per tant, les matèries primes ens pugen sí o sí, no conjunturalment, sinó estructuralment.
Jo, Maria.
Sí, les respostes del senyor Cañete són realment complexes, diu moltes coses. Ha parlat de moments de canvi, ha parlat del paper que juga l'hostaleria
en aquest canvi. El turisme és molt important, i el turisme jo crec que ve al nostre país atret per la ciutat de Barcelona, una ciutat de Barcelona que la majoria de persones que han passat per aquesta tertúlia han criticat en el model actual, no? Però és una ciutat de Barcelona en la que les últimes enquestes diuen que l'alcaldessa de Barcelona, la senyora Colau, continua tenint un suport relativament semblant al que ha tingut fins ara, amb un model de ciutat que els factors econòmics del país han criticat de totes totes, però una senyora que no perd força, però que no va guanyar les últimes eleccions. Per tant, si es torna a donar una situació com aquesta, i quan parlem de la ciutat de Barcelona amb la senyora Colau d'alcaldessa, és una senyora que té el suport del Partit Socialista i que en el seu moment el va tenir d'una força política que tenia també al seu darrere el vistiplau del cercle d'economia, podríem dir-ho així, el senyor Manuel Valls. Si es tornés a donar aquesta circumstància, tornaríem a apostar per la senyora Colau abans que un senyor que les va guanyar llavors i que sembla que les tornaria a guanyar ara, que és el senyor Maragall, per part del partit Esquerra Republicana de Catalunya? És a dir, abans la Colau que no un candidat independentista?
Mire, jo li diré el que sempre faig davant d'aquest tipus d'anàlisis, no? Nosaltres, com a agent social i econòmic que som del país, li tenim un respecte enorme, enorme a el que digui la ciutadania. Enorme, eh? En el sentit de dir, n'hi haurà uns processos electorals, parlarà el poble, i per tant n'hi haurà, en aquest cas, uns partits polítics que obtindran una representació. I també respectem molt la democràcia en quant als pactes que puguin fer els partits. Per tant, res a dir a el que diguin la ciutadania i a el que facin d'alguna forma en els pactes de govern, en els que podrien segurament entrar en molts matisos, però nosaltres li tenim un respecte absolut. Però a partir de que n'hi ha un govern i pren una sèrie de decisions, nosaltres a partir d'aquí en l'àmbit econòmic i empresarial lògicament posem damunt de la taula quines són les conseqüències en aquest cas d'aquestes polítiques o aquestes decisions, i en aquí ens hi trobarem sempre. I nosaltres no tenim i no n'hem tingut i no en tindrem lògicament que explicar i posar damunt de la taula, com feia anteriorment, que no s'estan prenent algunes decisions, i nosaltres reclamem als governants, en aquest cas locals, autonòmics o estatals, en el que se n'han de prendre decisions, i s'ha de tindre valentia quan s'està en el govern, i en aquest cas, torno a dir, prendre'n aquestes decisions. I darrerament hem assistit amb algunes decisions en les que nosaltres hem criticat i critiquem perquè estem perdent oportunitats. Cas de l'aeroport. I sense entrar, podríem posar l'aeroport com podríem posar el per què no hem fet les obres d'infraestructura que ara facin que no estiguem a la situació que estem en l'AP7, o com podríem parlar de què és el que ens passa d'alguna forma en les rodalies, o com podríem parlar quan perdem un event que es pugui fer aquí, i tants i tants. Per què? Perquè ho he dit anteriorment. Nosaltres el que l'exigim als nostres governants i als nostres polítics és que practiquin una qüestió tan senzilla com el diàleg. Li exigim que arribin a consensos i a partir d'aquí que es prenguin decisions. Per nosaltres el pitjor que pot passar i que passa és que darrerament estem davant de debats, i precisament avui assistim a un, com és el tema de les Olimpiades, on no hem sigut capaços d'arribar a consensos que ens puguin permetre tindre un event que crec que és bo per tot, per al país, per la ciutadania, per l'economia i pel territori. I bueno, aquí ens tindrem que preguntar què ens passa darrerament i lògicament quines són les decisions que estem prenent. I òbviament quan entrem en temes més particulars podem baixar amb el
però
detall.
Però ens posem sobre la taula doncs qüestions gravíssimes i diguem, que ens poden passar factura a l'economia catalana, no? Per exemple, parlar dels Jocs Olímpics d'hivern, no vindran, no els tindrem, ja veurem si el 34 arribaran o no.
Aquesta setmana el president del COE ha assenyalat el senyor Lambán claríssimament.
Bueno, sigui el govern d'Aragó, sigui el govern d'aquí, sigui el govern d'allà, el cert és que no es faran. Aeroport, tres quartos de lo mismo, tampoc tenim una ampliació de l'aeroport. Aquesta factura, al final la paguem tots, els catalans i sobretot els empresaris, que no podeu crear economia i riquesa, no?
Sobretot perquè, jo torno a dir, i m'agradaria que pogués quedar molt clar, si nosaltres no generem un país d'oportunitats, ho estem perdent. Moltes vegades la gent em diu, escolta, és que el jovent marxa, i jo dic, si el jovent marxa per tindre experiència, perquè realment pues, té aquesta necessitat de formació, d'experiència, el que sigui. Jo crec que no és un problema, tot al contrari. El problema és quan el jovent marxa perquè en el nostre país no tenim oportunitats. Aquesta és la gran preocupació. I clar, per què no tenim oportunitats? Perquè, lògicament, si no anem prenent les decisions en aquest sentit que generin aquestes oportunitats, anirem empobrint-se o no generant les condicions perquè es puguin donar aquestes oportunitats. I en aquí entren un món de decisions que estic totalment d'acord, i aquesta és una de les qüestions que posem damunt de la taula. Darrerament no n'estem fent bé. No estem fent bé la transició energètica, un element transcendental i fonamental. No estem fent bé els plantejaments d'alguna forma d'inversions que no són al curt plaç, perquè una visió aeroportuària del país ens ha de donar una visió no del curt termini, sinó de mig i llarg termini. I no es podem permetre el luxe de no estar jugant o prenent les decisions que es puguin permetre jugar en primera divisió.
En aquest context, l'altre dia es presentava el balanç anual de l'economia catalana, que va concloure la presentació del conseller Giró, i el conseller Giró elogiava la resiliència de l'economia catalana i aquest creixement que es va produir sobretot el 21, molt més basat en el turisme que en la indústria, dient que d'alguna manera el turisme compensava la falta d'empenta del sector industrial. En el sector industrial ens hem portat patacades molt importants els últims anys, des de Nissan fins a la fàbrica de bateries que no es va fer finalment aquí. Ara està en perill Celsa. Ja sé que no són grans empreses, que és el seu negociat, però d'això depèn molta indústria auxiliar. Què és el més urgent? Què s'ha de fer perquè tot això no continuï passant? I en el cas de Celsa, creu que han d'intervenir més els governs?
Dos qüestions. Nosaltres som un agent social i econòmic del país, conjuntament amb Foment, que som els que representem tots dos a tot l'empresariat. Per tant, nosaltres representem a totes les empreses perquè estem amb el diàleg social. El que passa és que les nostres propostes, lògicament, són d'anàlisis i de propostes per la petita i mitjana empresa, són el 99,8% de les empreses. Però, dit això, ha fet dos comentaris que crec que són molt importants. Primer, la resiliència de la nostra economia. Està molt clar que aquells països o aquells territoris que n'han tingut un pes en la indústria han sigut molt més resilients en totes les crisis, pràcticament. Perquè hi ha una qüestió que hem de tindre clara. La indústria, o sigui, un treballador en la indústria aporta 86.000 euros de valor afegit brut, allò que podríem dir similar al PIB, d'aportació al PIB. En els àmbits de serveis és poc més de 60.000. Per tant, cada vegada que tenim un pes de la indústria en el nostre país, tenim un pes en el que és molt més ric el país i més resilient. Per tant, la resiliència possiblement vingui molt més encaminada per la indústria. Llavors ens hem de fer un anàlisi. I jo sempre dic, aquí podem estar parlant en opinàtica, però a nosaltres ens agrada molt, i a Pimec sobretot, de parlar des de la dada. Llavors, la dada de la indústria és que a principis de segle, a l'any 2000, la indústria en el producte interior brut de Catalunya era el 27,8%. I n'hem perdut pràcticament 15.000 empreses d'indústria, que és un drama. Tancar 15.000 empreses en el que portem de segle és un drama, i hem perdut pràcticament quasi 170.000 llocs de treball. És un drama. Però no hauria de ser un drama si realment en la indústria el que hem guanyat és competitivitat, i llavors el que tenim és que hem perdut llocs de treball i empreses, però continuem tenim el mateix pes en el PIB. El problema és que la indústria avui dia és el 19,8% del PIB a Catalunya. Llavors hem perdut pràcticament quasi 8 punts de PIB en la indústria. Això sí que ens tindria que estar preocupant, perquè estem perdent generar riquesa i en aquest cas resiliència. D'acord? Per tant, que ens hagi d'alguna forma compensat el turisme. El turisme és una de les economies importants que pot tindre un país. Nosaltres som enveja del món per la nostra indústria turística, i el que no podem fer és, primer, ni criticar-la ni pensar que el que hem de fer és tancar-la, perquè quan tu tens un motor en la teva economia, el que has de fer és potenciar-lo. I per tant, tot el que és el sector turístic és no només benvingut, sinó que a més jo crec que és una palanca absolutament extraordinària que tenim com a país. Per tant, sense que una qüestió vagi en contra de l'altra, sinó tot el contrari, el que tenim que plantejar-se és que nosaltres tindríem que estar amb un objectiu clar de crear un 25% del nostre PIB en aquest cas de la indústria, i el que tindrien que tindre molt clar és que aquest tesor que tenim, que és el turisme, no el podem primer banalitzar, i després el que hem de fer és lògicament fer la lectura de com ens transformarà, perquè si sapiguem fer la lectura de com es transformarà, continuarem tenim un dels grans motors de la nostra economia, perquè el canvi en el sector turístic serà, és, però sobretot serà molt important.
Manel.
I en aquest cas creu que a la ciutat de Barcelona s'ha rectificat o al revés s'ha agreujat el problema de les autoritats respecte al turisme, sobretot ara que hi ha aquest efecte rebot i que aquest estiu serà bastant semblant en termes generals a l'any 19?
Jo espero que tots aquests que... Sí, ara actualment en el món en tenim tres, diguéssim, tres grups, no? Tenim els grups de los que diuen que no ha passat res o que no passa res i que tenim que continuar marcant el mercat i produint de forma lineal, ¿vale? Que són els que, diguéssim, l'economia del market, del mercat, no? I en tenim, en l'altre extrem, en tindrien aquests que estan en el decreixement, eh? El de growth, eh? Allò que li diuen el decreixement. Mirin, el decreixement, si alguna vegada podíem fer un experiment de què significa el decreixement, és el que hem tingut en aquest cas en la pandèmia. Nosaltres hem parat l'activitat, i sobretot en un lloc com a Barcelona, que l'activitat turística, torno a dir, com dèiem anteriorment, és un motor, hem vist les conseqüències. Tots hem vist durant aquests dos anys sortir, veure tancada la ciutat, veure que no tenia vida pràcticament, i la depressió que això d'alguna forma ens generava. Per tant, jo penso que n'hi ha molta gent que estava fent una lectura del turisme que avui dia la matitza o la veu de forma diferent, no? Jo crec que el que tenim que fer és saber fer aquesta lectura de quin és el model de turisme que n'hem de tenir en aquest cas com a país i en aquest cas com a ciutat. I jo entenc que n'hi ha gent que continua estant en el concepte antiturista, però jo crec que la majoria de gent avui dia sap que el turisme és un element tractor de la ciutat, és un element de riquesa, és un element a més en el que ens dona moltíssimes possibilitats. I mirin, un exemple clar és que vam arribar-hi amb un acord que no havia sigut possible mai d'opertura en zones turístiques en l'àmbit comercial, i en aquest cas que havia hagut sempre un enfrontament es va produir un consens en el que estem convertint pues, això, oportunitats en aquell àmbit on realment és motor de l'economia.
Joan Maria.
Senyor Cañete, abans parlava vostè del dèficit de l'aeroport de Barcelona. Clar, jo crec que n'hi ha molts més de dèficits.
Sí,
l'aeroport de Barcelona, a més a més, és que topa amb problemes ecològics amb els quals Europa també té alguna cosa a dir. Sí. Però què passa amb el Quart Cinturó? Què passa amb la Sagrera? Què passa amb Rodalies? Què passa amb el Port de Barcelona? Què passa amb aquests 35.000 milions d'euros de dèficit que ha calculat en el seu moment Foment del Treball Nacional, que són inversions que l'Estat hauria d'haver fet a Catalunya, que no ha fet mai ni el Partit Socialista, mai ni el Partit Popular. És a dir, el posicionament de la PIMEC davant d'aquest dèficit d'infraestructures, ja no parlem del finançament autonòmic, de les infraestructures, de les inversions de l'Estat. Quin és el posicionament? Com es pot lluitar contra això? Perquè mani qui mani, continuen sent eterns.
No només eterns, sinó que n'hi ha una qüestió que dius, són acumulats. Mira, a nosaltres a l'empresa ens agrada parlar molt de la compta de guanys i pèrdues, que és la foto, de dir com anem, de números, no? Però n'hi ha una altra cosa que és el balanç, que és allò que te permet d'alguna forma de dir, bueno, quin és l'estat de l'empresa, no? Traduïm-ho. O sigui, el fet de que les inversions en infraestructures no tenen cap excusa de la no seva execució. Perquè si n'hi ha una necessitat i n'hi ha un compromís d'alguna forma de realitzar una infraestructura, no pot haver-hi cap excusa per la no execució de la infraestructura. I ens poden dir, no, miri, és que les traves administratives ens han fet enredarir, perquè resulta de que tenim un problema, pues en aquest cas, per qüestions, diguéssim, de producte. És igual, podem tindre... Totes elles són excuses de mal pagador. PIMEC exigeix primer les inversions i després els compromisos d'inversió. I per tant no entén ni n'hi ha cap justificació que pugui haver-hi en el fet de que quan s'ha fet una infraestructura, s'ha definit, no s'inverteixi. I el que és absolutament inexplicable és que n'hi hagi aquest compromís, comenci l'exercici, no s'executi aquella infraestructura per totes les justificacions que es vulguin donar i quan arribi a l'1 de gener es torni a posar el comptador a zero. Això és fer trampa. Això és fer trampa. Per què? Perquè lògicament estem perdent, com s'està dient, oportunitats. Per tant, primer que exigeix els compromisos es portin a la seva fi. I si no es poden fer temporalment per una qüestió administrativa o estructural del moment, no ha d'haver-hi cap excusa que aquest compromís es porti endavant. El que ens està produint constantment és que aquí van venir governs, i es van fer acords que diuen i ens manifesten de que es faran unes determinades inversions i assistim a això que diem nosaltres, grans titulars, o arrencades de cavall però parades d'asa, o sigui, grans titulars d'inversió però ninguna execució, i llavors aquí estem assistint constantment a justificacions de mals pagadors, i això és absolutament inacceptable. I des del primer moment van dir que es tindria que fer en aquest cas pues això que es fa a l'empresa, per això parlava de l'acumulat, quins són els compromisos que n'hi ha i a partir d'aquí posar totes les mesures per poder-los portar a terme, però no els d'aquest any, els de l'any anterior i tots els que han sigut en aquest cas pendents de la seva pròpia execució. Per què? Perquè del contrari la població, en aquest cas la ciutadania, comença ja a no entendre res. Per què? Perquè ens enganyen, ens diuen que invertiran 1.000, quan arriben a l'any diu que no s'han pogut invertir, s'han invertit 100, i a l'any que ve aquests 900 s'han perdut. Tornem a fer un pressupost nou i es diuen que invertiran 1.100, però és que estem ja en menys 600, perquè realment no s'ha invertit l'any.
A la Comunitat de Madrid passa l'inrevés, però,
A la Comunitat de Madrid passa l'inrevés, doncs llavors es tindrem que preguntar...
Alguna cosa fem malament aquí, potser,
no? No, es tindrem que preguntar les causes, no?
Perquè una cosa, per exemple, el quart cinturó, que hi ha hagut també dificultats i diferències dintre del, en el si del govern de la Generalitat, què s'ha de fer? Per el quart cinturó fa anys que es reclama, no?
Jo crec que el que s'ha de fer...
És fer-lo, no?
El que s'ha de fer... El que sí que és cert, i torno i perdó, perquè és que quan he fet la meva primera expressió, en aquest cas torna a posar-se damunt de la taula. Entenem els interessos d'algunes minories que estan d'alguna forma manifestant la seva contrarietat e intentant donar-li la solució que puguin tindre per les seves inquietuds o raonaments, el que no pot ser és que condicioni un interès general. El quart cinturó és un interès general, sí o no, si no que digui que no, però tothom diu que és un interès general. I què és el que ens passa? Que no dialoguem o no arribem a consensos i al final el quart cinturó no està fet, que és una mica el que estàvem parlant anteriorment. I per tant, segurament que tothom té les seves raonaments, però nosaltres ens anem a la part final, i és que no tenim quart cinturó, que se'ns col·lapsa la AP7, que realment estem tenim uns costos en aquest cas, perquè el quart cinturó el que significa, a més enllà del trànsit, més enllà de les emissions, és que fa que la nostra economia sigui molt més, en aquest cas, viable, perquè és molt més viable, i sobretot competitiva. Si la gent sapigués el que significa que una tractora tingui que passar o per Barcelona o que tingui que passar en aquest cas per la B30 perquè realment no tenim el quart cinturó, a l'estalvi que això suposaria, no només de carburant, no només de trànsit, sinó també de costos a l'hora de poder produir, quan realment sabem el que ens estan passant en els costos, veurien que qualsevol cosa que fem amb una infraestructura és una inversió que ens retorna multiplicat per molt des d'un punt de vista de competitivitat. Arribem, i això no ho sabem explicar.
Arribem a la conclusió poder que els governants pensen més en clau de partit que no pas en clau de l'interès dels ciutadans en general, tots plegats.
I estic d'acord, i el problema és que nosaltres des del món econòmic, per fer-nos una crítica, a lo millor no ho sabem explicar. Li hem d'explicar a la ciutadania.
Vostè ho està dient molt clar avui,
Sí, sí, però a lo millor no ho sabem
explicar.
No els
hi fan cas,
No, perquè és que perdem...
El dilluns té l'oportunitat, tindrà a la taula el senyor Santi i el senyor Aragonès. Estic escoltant el Converses, la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, Iva Anguera, i avui el convidat, el senyor Antoni Canyete, president de la PIMEC, de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Escolti, senyor Canyete, estem el que es podia dir la tormenta perfecta, o la tempesta perfecta. Estem sortint de la pandèmia, tot i que els contagis tornen a revoltar últimament, tenim aquesta invasió d'Ucraïna i la guerra amb Rússia, tenim la crisi energètica, la crisi econòmica en general. Com ens en sortirem, les innovarrones en el futur, no? El govern central ha pres algunes mesures però no acaben de funcionar, o sí?
n'hi ha nubarrones en l'objectiu.
I les mesures són insuficients, vull dir, perquè el preu de la llum...
Les mesures, a veure, nosaltres, si parlem de la llum... Parlem,
llum, gas, tot.
Aquí quasi que tindríem que fer...
Gasolina.
Per temes, no? Tema de l'energia. El tema de l'energia, i no d'ara, ho venim dient, i jo ho he dit en el segle anterior, m'he passat al segle anterior dient que el discurs del segle XXI seria l'energia, i en recordin-se'n, a l'aigua, perquè ara l'energia ja no queda dubte. També la relació público-privada, que seria un tema per obrir. Però anem amb el tema de l'energia. En el tema de l'energia no és un tema menor, perquè ara hem descobert una cosa que quan deia el discurs del segle XXI és que podem fer innovació, transformació digital, intel·ligència artificial, podem fer tot, però si n'hi ha un que té un interruptor que t'apaga la llum, tot el que hem fet no serveix per res, i això ho hem descobert ara. Per tant, tindre autonomia energètica esdevé com un element fonamental. Per tant, en l'energia, que en seria, torno a dir, per parlar-ne molt profundament, el que no podem fer és no fer aquesta transició energètica. Catalunya necessita la generació de 1.000 megawatts anuals per poder convergir realment en els compromisos que n'hi ha en quant a la transició energètica. I realment estem molt lluny d'estar-hi fent tot aquest camí, sobretot perquè portem molts anys fent malament els deures en aquesta transició energètica. Per tant, aquí tenim un problema d'interruptor, que no és menor. Però a partir d'aquí anem amb una altra qüestió, i és que l'energia és una part fonamental dels costos de les empreses i, per tant, un element de competitivitat. I clar, el problema és que quan es donen el preu de l'energia ens ho donen agregat. Per nosaltres, quan el desagreguem, el preu de l'energia que paguen les petites i mitjanes empreses a Espanya i a Catalunya és el més gran de tota Europa. Per tant, nosaltres tenim un element de competitivitat que és el cost de l'energia, que som els que tenim el preu més gran. I nosaltres què és el que diem? Nosaltres no parlem de mesures puntuals de baixar un impost, o ara que tenim una sort, i la tenim, i penso que és bo que també ho diguem, tenim un any que durant un any tindrem que el gas no estarà dintre del pool i tindrem uns preus de l'energia millor que Europa. Aprofitem-ho, tots els empresaris i empresàries, aprofitem aquest any que tindrem un avantatge competitiu perquè tindrem el que jo dic un alumbron, que serà un espai de temps que s'encendrà una llum. Però no hem canviat el sistema i no hem posat junt a l'energia. A l'energia hem de canviar la configuració dels seus preus i hem de fer que l'energia tingui la configuració d'uns preus justos. I quan dic d'uns preus justos, el que demanem és que si nosaltres en comptes de tindre els preus del pool, tinguessin uns preus ponderats i paguessin el que costa l'energia de real, estarien pagant menys de la meitat el preu de l'energia. Un megawatt fet per una hidràulica val 4 euros. Per fet per una nuclear val 40 euros i lo paguen a 200 i 300 euros. Això és absolutament inexplicable quan realment estem perdent competitivitat i tancant empreses. Per tant, tenim un problema estructural en l'energia. Ho tenim també a la matèria prima, ho deien, i ho tenim també en aquest cas amb l'aprovisionament. Per tant, allò de la tormenta perfecta se combina amb que tenim inflació. Per què hem estat fent i hem salvat les polítiques o les crisis que hem tingut en política monetària? Què vol dir això? Vol dir que la crisi del 2008 i la pandèmia ho hem fet injectant diners i endeutant-se, ha crescut la nostra deute quasi un 30% en aquesta des del 2008, vale? Ha crescut un 30%, i què és el que hem fet? Donar voltes a la màquina per comprar aquesta deute i mantenir un interès zero. Però en el moment que l'energia, la matèria prima i el subministrament està pujant, el que n'hi ha és una inflació alta, que torno a dir, és estructural. Per tant, l'única forma de combatre és pujant els interessos. I què tenim? Un endeutament molt alt amb una pujada d'interessos i a una pujada de tots els factors que hem tingut anteriorment. Per tant, estem davant de la tormenta perfecta. Però, també vull dir-ho, els canvis que s'estan produint i es produiran es donen moltes oportunitats. Mirin, Pimec, jo soc vicepresident de la patronal, bueno, Pimec té la vicepresidència de la patronal europea de petites i mitjanes empreses, i en Europa s'ha muntat una comissió en la que treballem i que serà efectiva a partir del 2023 de la comissió del Border Carboni. Se posarà a partir del 2023 a 5 sectors un impost que serà sobre els costos ocults. Què vol dir això? Vol dir que fins ara nosaltres portàvem des de Xina un producte que tenia el valor d'un dòlar, quan aquí costava 5 dòlars fabricar-lo, i portar-lo d'allà en aquí me costava un dòlar més, en la qual cosa 2 dòlars fet a Xina i transportat respecte a 5 dòlars jo el comprava a Xina. Ara han pujat els costos de transport, ja no val 2 dòlars, ara val 4 dòlars possiblement, però encara surt més bé comprar-lo a Xina. Però en el moment que entri aquesta cost ocult de portar-lo de Xina, que vol dir aquests cost ocults, que portar-lo té una emissió de CO2 i per tant tindrà un impost que farà que aquest cost ja no siguin 4 dòlars, possiblement siguin 6 dòlars. A partir d'aquí n'hi ha algo que és el que estava explicant anteriorment, que dona oportunitats, i és que a partir d'aquí n'hi haurà relocalització d'indústria que tindrien que generar les condicions per poder-les portar a terme.
Es queda molt poquet de temps. Qui vol tancar el programa pràcticament?
Jo li vull preguntar la pregunta de sempre, diguéssim, al senyor Cañete, que és dir, les grans empreses pagaran el que deuen a les petites i mitjanes empreses?
La seva batalla.
Quan s'acabarà això?
Treballarem fins a l'últim minut. I
mira, com està, diguéssim?
Fa una pregunta que és important i determinant, no? Per què? Perquè justament la setmana que ve hi haurà el darrer plenari, sembla ser, del Congrés dels Diputats, i PIMEC, jo vaig tindre una intervenció en el Congrés dels Diputats com una de les 20 persones en la comissió de reconstrucció que es va posar, i reclamaven precisament que en la tormenta perfecta que explicaven anteriorment, si no solucionem el problema de pagaments, la nostra economia caurà com un castell de naipes. Una de cada tres empreses que va tancar la crisi anterior ho va fer directa o indirectament per culpa de la morositat. El fet que en la morositat les empreses que tenen més força, que són més grans, abusin des de la seva posició de domini, és un risc per la nostra economia, per aquell castell de naipes. En la situació que ens hi trobem de pujada de la inflació, per tant, 1.000 euros del mes de gener són 900 euros en el mes de desembre, i en la pujada dels tipus d'interessos i la dificultat de finançar-se per part de moltes empreses, la forma de finançar-se serà a través d'enredarir pagaments. Per tant, estem davant d'un altre factor que hem de corregir. En PIMEC, que hem estat treballant perquè no n'hi hagi un abús de situació de poder i no es trenquin les cadenes de pagament per l'economia, aquesta setmana assistim a una llei proposada per PIMEC, exigida per Europa, i en el que va ser l'avantprojecte de llei. I la llei ha canviat i canviarà com bastant, que és la llei Crea i Crece, que s'aprovarà la setmana que ve en el Congrés dels Diputats, on no poden tindre diner públic aquelles empreses que no estiguin al corrent de pagament.
En un minut
s'ha de millorar.
En un minut pregunta, clau i resposta.
Segons. Escolti, sí. Hem parlat dels Jocs Olímpics d'hivern. Vostè és partidari que Catalunya presenti candidatura en solitari, no el 2034, com s'ha avançat, sinó encara, si és possible, pel 2030?
Per suposat. És que no entén el fet de que sigui excloent el fet. Tu pots presentar una candidatura perquè arribes a un consens o pots presentar una candidatura perquè l'altra no, d'alguna forma no la vol fer-ne amb tu. La veritat és que la imatge que hem donat en aquest cas com a país, i torno a dir, en capacitat de diàleg i en tot cas en capacitat d'alguna forma de proposta, jo crec que ens la tenim que fer revisar tots plegats.
I creu que seria positiu pel país que s'hi fessin uns jocs?
Jo crec que els jocs, en totes les condicions de respecte, perquè tingui impacte en el territori, és que jo crec que nosaltres tindríem que mirar quin va ser el resultat de fer uns Jocs Olímpics a Barcelona, el que ha significat i la transformació que ha significat per Barcelona, des de tots els punts de vista d'imatge, d'esport i en aquest cas de transformació.
Per jo tant, crec que amb aquells jocs hi havia ganes de fer-los, amb aquests hi ha molt poques ganes de fer-lo per tots plegats.
Per part de l'Aragó, sobretot.
Per això estic dient, ben fets. Uns jocs ben fets.
Antoni Cañete, president de PIMEC, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres. Moltíssima sort, que hi hagi una gran celebració dilluns. Gràcies. I escoltis a Castell davant, Aragonès i Sánchez, repassi-los una mica, Pons les piques.
Sí, no es preocupi, que això farem.
Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, Ivan Guerra, gràcies, bona tarda i bon cap de setmana.
Molt bon dia.
Gràcies, adeu.
Tornem dissabte que ve més converses. Bona tarda, adeu-siau.